més tard del que és habitual, perquè li hem volgut dedicar una bona estona a parlar de Venezuela, arriba a l'Electoralia Mario Serra. Enric Humà, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bon dia.
I avui amb Núria Cadenas. Avui a l'Electoralia un nou fragment de l'experiment literari Matar el monstre, de l'editorial Coma Negra, on al llarg del 2018 set escriptors han publicat set novel·les en Barcelona d'escenari, ubicades en èpoques diferents. Avui arribem al 1992 amb una obra que parla de perifèries, secundaris de Núria Cadenas. Cinc bons motius per llegir-la.
Bon dia, som-hi! Primer motiu. Perquè Secundaris és una novel·la situada, com deies, a la Barcelona de 1992, però escrita amb el paveter apagat, és a dir, escrita des dels marges. Segon motiu, perquè la història del crim i d'un paio que corre amb una maleta plena de diners és un mer MacGuffin per retratar una galeria de personatges secundaris, entre els quals no s'acaba salvant gairebé ningú. Tercer motiu, pel retrat, en certa mesura despietat, d'una zona elevada de Nou Barris, el turó de la Peira, mític del constructor de la Luminosi, l'ínclit Sanaüja, al voltant de Fabra i Puig, i a l'altura d'un carrer amb nom de muntanya, Teide. Quart motiu, per l'estil característic de les novel·les de la Núria Cadenas, de frase curta i punyent, capítols breus, narració fragmentada, temps no lineal, i que aquí encara acaba enfosquint més l'acció. I cinquè motiu, com molt bé deies ara, però per contextualitzar-ho, perquè Secundaris és una de les set novel·les d'aquest peculiar projecte editorial anomenat Matar el monstre, relacionat amb el Frankenstein de Mary Shelley, amb l'única condició de situar l'acció en un any concret, en aquest cas el 92, i també la presència d'un personatge enigmàtic que aquí sospitem o demanem que potser és l'anomenat l'esperat. Romeo is
bleeding. La perifèria encara ho és més quan el centre brilla amb llum pròpia i es projecta. Amb la fanfàrria olímpica, per exemple, que amagava aquella Barcelona que em va quedar al marge, l'ombra mal apuntalada i plena de luminosi. Al capdamunt del turó de la Peira, des d'on hi ha prou perspectiva per ser conscient que la sort no està al teu costat i qui habita aquest lloc fosc no poden ser més que personatges secundaris d'una història que parla de misèria, de pors, d'oblit, d'esquerdes, de perdedors. La Conxa, injustament tancada dins del bar ras per un crim no comès, en Sergi divagant pels carrers i tramant maldats, o la Dolors, que només reclama una segona oportunitat que li doni aire. Núria Cadenas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com és que has triat el turó de la Peira?
Perquè jo sóc filla del turó de la Peira.
Filla d'allà i vas dir, ara, oportunitat per escriure. Sí. M'encarreguen un llibre, doncs ara veuràs, no?
Bé, va sortir ell, diguem-ne, no? Més que triar-lo, va sortir ell. A l'hora de parlar del 92 i de Barcelona, de seguida vaig intentar doncs, acostar-me a la Barcelona que conec i va sortir el turó perquè era la Barcelona justament que no sortia gaire a les purpurines olímpiques, que no vol dir que no existís. I tenia ganes, doncs, de fer-la una mica visible.
Però, a més, dèiem al Màrius que últimament sí que hem visibilitzat, ahir que parlàvem de visibilitzacions sí, complicades,
i tant,
no?
I tant.
Hem visibilitzat alguns barris últimament a través de les novel·les que està bé, que no sortien, no?
El mapa literari, certament va passar uns anys en el qual fins i tot la literatura contemporània parlava de coses llunyanes i ubicava, diguem, escenaris llunyans, i ara sembla el contrari, que hem vingut cap aquí, no? Aquest és un cas, per mi, molt ben aconseguit. Jo sóc fill de tocar del turó de la Peira, conec aquests paisatges.
Tu coneixes l'ínclit Sanaüja?
Bé, conec les conseqüències de l'ínclit Sanaüja per a tantes famílies i molt vulnerables. Sí.
Exacte, és que aquí també hi ha aquesta qüestió de recordar que allà van matar una dona. Sí que es va enfonsar una casa
i que arran d'això,
no? Va quedar una dona morta i que després no hi va haver en realitat responsables. I una de les qüestions que intenta reflectir aquest llibre és explicar, evidentment, aquest fet, però també explicar la tristesa, aquell quedar-se gairebé sense alè en què va romandre el barri durant un seguit d'anys, no? de consciència de barri ferit, i que sí que és un barri de gent treballadora, de pobres també, però sobretot de gent que hi havia aquesta consciència d'haver-lo vist alçar, no? De dir, nosaltres el vam fer, aquest
orgull,
barri, no?
Orgull.
Exacte. I molta solidaritat entre les persones, tothom es coneixia, les portes dels edificis, diguem-ne, eren obertes perquè t'entrava la veïna i t'entraves a casa de la veïna el que fes falta, no? Aleshores, aquest adonar-te que casa teva cau, o que pot caure en qualsevol moment, que t'hi han de posar aquells ferros a dins del menjador,
és molt evident. Entres a les porteries, no? I veies aquells ferros apuntalats a tot arreu. Sí,
exacte.
No?
De la gent que se'n va haver d'anar, vull dir, van ser uns anys de molta tristesa, i això no surt als diaris, no? De seguida les notícies.
No surten els personatges secundaris, que és això que dèiem. Tu t'has centrat en personatges que no és que no tinguin esperança, però sí que coneixen estar al marge.
Exacte, hi ha un moment a la novel·la que algú comenta, perquè hi ha un mort i no ningú no en fa notícia, i aleshores comenta això de les que de vegades se'ns escapa de dir les persones anònimes, no? I aleshores diu, no els hi diguis anònimes, que tothom té nom, digues que tu no la coneixes, però tothom té un nom, no? Encara que tu no el sàpigues, i aleshores una mica intentar posar sobre la taula la vida d'aquestes persones.
Sí, i és cert, perquè aquí hi ha un personatge que estava ras condemnat injustament, no? Una dona que està condemnada injustament, i quan vas a la presó, no ara veure els presos polítics, sinó quan hi hem anat anteriorment, totes aquelles persones tenen un nom i una història al darrere, i segurament costa molt que aflorin aquestes històries, fins i tot les de les injustícies, no?
Exacte. Sí que hi ha algunes de les històries que surten a secundaris, són tretes també de la vida real, així com doncs, els dos únics noms reals que hi surten són el del constructor Sanahuja i el de la senyora Anita, que és la senyora
que va morir
en l'esfondrament de la casa. Però després sí que hi ha notícies que són coses que van passar en aquella època, no? Per exemple, la mort d'una dona a la presó de Wat Ras, perquè la van tenir durant 6 dies sense dur-la a l'hospital, tancada en una cel·la amb d'altres preses, no sé quantíssim de febre, i va morir. I al voltant de quan s'està situada la novel·la, ja havia d'haver-hi el judici sobre aquesta mort, que tampoc li acabava d'importar a ningú. I es va ajornar el judici perquè queia a prop de l'estiu, i qui era aleshores el director general d'Institucions Penitenciàries se n'havia d'anar de vacances. I ho diuen, i ho queda escrit a la notícia, i a ningú no li importa. És a dir, s'ha mort una dona, s'ha de veure aquí què ha passat, però escolta, ens anem de vacances, ja en parlarem més endavant, no? Perquè total...
I el judici al final s'ha fet o no s'ha fet?
Bueno, suposo que era al voltant dels anys 90.
Va arribar a fer, sí. I es va condemnar, espero.
No, no ho sabem.
No ho sabem. Escolta, en qualsevol cas, hi ha una crítica.
Qui pregunta ja respon.
Tu que ho has patit, perquè tu un tribunal al seu dia et va donar la raó després d'haver fet 4 anys de presó, Núria, crítica també a la manera com actua la justícia, no?
Sí, és clar, però aquí en aquest cas, diguem-ne, es mostra la vessant social les determinades víctimes de la
desigualtat i de la pobresa.
Exactament,
no?
Aleshores, sí que hi ha, diguem-ne, imatges de la presó de Wat Ras que jo retinc,
sí,
a dins meu, perquè però després estan novel·lades, no? I diguem-ne que la intenció era mostrar ambients, i en aquest cas també mostrar aquest Wat Ras, que era a prop de la Vila Olímpica i que amagava diverses misèries.
És una novel·la fosca, és una novel·la volgudament, ara la Núria últimament també ha escrit novel·la negra, diguem, aquesta no és negra en el sentit genèric, però sí que és fosca.
Està aquí a la BSN negra,
No, ella és una autora, diguem, cada cop més llegida també en aquest registre, però... sí que hi ha llum, també. En algun moment hi ha amor. No?
Sí, una miqueta.
Una escletxa.
Sense abusar, eh?
No abuséssim.
No abuséssim de l'amor.
És que penseu que, per exemple, hi ha aquesta idea que, diguem-ne, que passa una mica també amb el Frankenstein, no?
Sí.
Que neixes amb el Frankenstein, Victor Frankenstein, sinó amb el monstre que crea,
sí.
que neixes estrany i estrany moriràs. Uh-huh. I per molt que facis...
Diferent, no?
Exacte.
Ets diferent.
i ell precisament tampoc no té nom, el monstre. Uh-huh. I aleshores aquesta fatalitat traslladada al Turó de la Peira, diu, tu has nascut pobre, no? I pobre moriràs. Doncs és una de les idees que intenta travessar el llibre. Però com que això tampoc no volia que fos tan... La vida sol ser més... bastant més complicada, que fos tan així de la culpa fue del xa-xa-xa, sí. No? I la societat és la culpable. Aleshores, sí que he introduït en un personatge, en Sergi, que tindria capacitat ell per fer alguna cosa de profit, no? Sí, ni que fos per ell mateix o pels altres, i que ho desaprofita. No? I aleshores, també hi ha aquesta altra fatalitat, aquest deixar passar la vida sense tindre en profit. No? La banda de la responsabilitat també personal de fer alguna cosa de trellat amb la vida. No?
Paràgraf d'or. Quan dius atent, vols dir tímid? La Tallada baixant el cap amb un somriure sardònic i pensant que no en farem res d'aquesta dona, no en farem res. Perquè la Marimar sempre ha pensat que la seva amiga es desaprofitava. Primer amb aquell pelacanyes que li va fer els fills i la va deixar plantada d'un dia per l'altre. Pelacanyes, sí. Tan guapo i tan tot que no va ser capaç de donar la cara. Mai. Primer amb el pelacanyes. Per tant, i després, resignant-se a anar passant els dies, treballant com una burra i sense demanar l'agraïment de ningú, ni tenir-lo. I ara que per fi sembla que surt de la closca, es fixa en un mitja cerilla que sí que coneixes però que no trobes manera de recordar, ni alt ni baix, ni guapo ni lleig, ni sí ni no, ni blanc ni negre, ni or ni plata. Només el nom té d'especial. Ai, Dolors. Però més val això que res. I et vols comprar una brusa? Sí? Nena, ah, sí.
Són els secundaris de la Núria Cadenes, que avui no hem convidat llibretera, perquè
ella
ja ho és. Ella ja ho és. Té una llibreria, com sabeu, a València, al carrer Ferran, Fanset.
Fanset, sí.
I nosaltres sempre aprofitem per convidar llibreters i llibreteres aquí. En Antús donaven els dos casos. La novel·la negra és el que més es ven a Fanset, o no?
No. Però com que ens agrada... I al capdavall d'una llibreria no has d'estar només pel que més es ven, doncs com que ens agrada la novel·la negra li tenim una secció prominent, destacada, i les novetats sempre són allà que es vegin bé, no?
I poesia, i sí, és una llibreria molt àmplia. Però,
és Areva. Està dins d'Octubre? Dins
del centre Octubre.
Dins de l'edifici
Octubre. Ara ho has dit, de tota manera molta gent diu Fanset, és un dels millors títols de llibreria mai trobat.
Sí, sí. Sabia que t'agradaria, Mari.
Home, és de fan, però clar, d'on ve? Mira la tradició cap a la modernitat.
Suma.
D'on ve? Ves sumant.
Ves sumant.
Ho has dit.
Sumant.
Quina editorial hi ha a València que soni?
3 i 4.
Ja està.
Fan 7.
Quan
no,
fan
home,
3
ja,
i 4?
Això ja ho havia.
No, ja ho entenc, però potser els nostres espectadors encara...
Perquè és Areva, jo anava a dir, és Areva de la filosofia de 3 i 4. No?
És Areva de la llibreria 3 i 4, ah, exactament. Clar. Sí.
Estàs preparada per la nostra secció. Els arbres no s'ho mereixen, Núria Cadenes. Nosaltres tenim una secció aquest any que l'Enric Gomà passa per les esquiladora als autors.
Deixa'm dir abans només una cosa lligada amb les llibreries i amb el Turó de la Peira.
No ets tu avui, pitjor el tema.
Un record per una llibreria que, a més, la mare de la Núria, com a mínim, sovintejava, com consta, la Teresa Lavernia, la Xoc. Llibreria amb begudes, Xoc, el Fabra i Puig, allà, al Turó de la Peira, una llibreria que feia llibre català en un àmbit on era molt difícil, amb la seva llibretera, la Conxa Torrent, i que jo allà havia vist presentacions de Joan Brossa, d'en Tisner...
Monet Jordà.
I venia Monet Jordà, l'Antoni Monet Jordà. Allà venia tothom. Ara és un... barberia.
No m'ho diguis.
Sí, ara és un barber paqui que el talla els cabells molt bé i aquí saludem des d'aquí.
Escolta, i tant que el saludem. Feliç,
però era una llibreria, diguem, amb molt de record que recorda aquest univers del secundari.
Us hi hauríeu pogut trobar fins i tot en Jesús Moncada, per exemple,
sí,
no?
I tant.
Els arbres no s'ho mereixen.
No!
Amb l'arborícola Enric Gomà.
Què, Enric Gomà? Avui és Jesús Moncada, eh?
Sí. A veure, Jesús Moncada té un petit problema, que és un home que va morir jove, als 64 anys, d'un càncer, i que tothom se l'estimava. O sigui, era un home bonomiós, prudent, tímic, sorneguer... Tothom li tenia un gran efecte. No es pot dir el mateix de Baltasar Porcel. A Baltasar Porcel no tothom se l'estimava, és veritat. Siguem clars, de manera que parlar de Jus Moncada és un camp de mines, perquè et poden petar en qualsevol moment. Jus Moncada també té un assumpte que ens agrada molt, que és el català fora dels límits administratius de Catalunya. És de la Franja.
Sí, sí.
Si hagués fet una novel·la sobre Sau, Bassella o Tiurana, no tindria tanta acceptació. Perquè ens agrada, o sigui, un novel·lista a l'Alguer, una illa de la Florida, Louisiana, que parla en català, això ens entusiasma.
Està parlant de... sobretot pels més joves, que avui tenim moltes lectores i molts lectors aquí de l'escola de la Dovella del Clot,
sí.
I són molt lectors en aquesta escola.
És que això és un tema, Els menors de 40 anys no el coneixen.
Clar, Camí de Sirga...
Ells són molt menors.
Sí. Camí de Sirga és la novel·la de referència de Jesús Moncada.
Camí de Sirga, exacte.
Camí de Sirga de l'any 1988.
Exacte. I què és? És la història de Mequinensa, quan fan la presa del pantà de Riba-roja, la presa, i cobreix el poble i queda enfonsat sota les aigües i han de fer el poble nou a dalt. Mm. Moncada era de Mequinensa, va néixer el 41, mor el 2004, i Camí de Sirga explica aquesta història.
La mestra d'aquests nois sí que la llegida ara fa.
I tant.
Vull dir que però, tens una...
Però és molt lògic que les nenes que no, estan aquí no l'hagin llegit.
Val. Deixeu-me dir només una cosa.
Endavant.
Em sembla una mica incòmode ara d'explicar. Jo crec que Camí de Sirga té un gran record, però no té tan bon present. I ara m'explicaré. Sí, per mi no és una novel·la, és un recull de narracions, molt interessants algunes no tant, però té un problema aquesta novel·la, que és que té un començament que explica com el poble queda ofegat sota les aigües, que hi topes, perquè és un començament llarg, descriptiu, pesat, molt verbós, i tothom et diu el mateix. El començament em va costar molt. Després, quan comencen les històries, tot va guanyant.
Sí, sembla que la porta sigui d'aquelles tan gruixudes de les masies.
Té un començament molt dur, perquè no són dues pàgines. No sé quantes són, ara no les he comptat. Però són moltes pàgines que són massa descriptives pel meu gust. Llavors, les narracions, ara en ve una, ara en ve l'altra, i no fan una narració, fan un tot, que és un món, que està bé. El que passa que a mi no em queda lluny de mossèn Tronxo. A mi em sap greu, però és així. O sigui, mossèn Tronxo, de mossèn Ballarín, dels anys 90, també és una novel·la de narracions d'un capellà de poble, i en aquest sentit els personatges de Camí de Sirga són de comèdia. Són senzills, no tenen psicologia, són instrumentals, una mica com el mossèn Tronxo de mossèn Ballarín. He de dir una cosa, que és l'humor de Moncada és molt suau, és molt amable, però no és atrevit. No és incisiu. És una mica com superficial. Ara, hi ha gent que li entusiasma, perfecte. Tens cap...
L'humor menestral, i tu ets molt urbà.
Però
humà.
Això de menestral, pobres, els menestrals, els fusters
els
i els paletes...
Són molt profuns,
clar,
a mi que m'expliques.
Vés a saber, els menestrals,
els
perquè menestrals. Que un guixaire hagi de tenir...
Els,
clar, els guixaires són com són. En aquest sentit, és un humor que a mi no em fa del tot el pes.
A tu no et va fer gràcia, vaja.
No del tot gaire.
Val.
Ara, tampoc em fa gràcia l'humor de Shakespeare, que és l'únic de Shakespeare que ha caducat. L'únic. Mira que Shakespeare és collonut,
Fer gràcia, sí.
Però no. Vaig a un punt. Està molt ben escrit. Moncada escriu molt bé, té un estil, és de la generació autodidacta, que dic jo, neix al 41, va aprendre a escriure ell sol, i escriu fantàstic. Ara, no ens enganyem. Hi ha gent que diu, escriu amb el català de Mequinensa. No, mentida. Escriu amb català estàndard amb algun lèxic de Mequinensa de tant en tant. Això és com el valencià. El valencià de les sèries catalanes és un català amb fonètica valenciana, que no té res a veure. Si tu vols sentir valencià, posa l'Alqueria Blanca de Canal 9 i sents parlar valencià real.
Núria?
Amb lèxic, amb fraseologia...
Però el que et despista, sents parlar només valencià de l'Horta i s'obliden del valencià d'Els...
Segur, però
el
de
Castelló.
Però el que fem a Catalunya és pitjor, que és que li donem un text en català del Principat i diu, bueno, i ara pronuncia la fonètica valenciana. Vaig menjar una mica i... No,
això passa amb alguns anuncis de Lleida, també. Dius que parli un lleidatà, que no...
També. Aleshores, sobre Camí de Sirga, jo animo els lectors de menys de 40 anys que se'l llegeixin i que ens diguin el què. Perquè a mi em sembla que no aguanta tan bé com el record que en tenim, perquè als anys 80 va ser un boom. O sigui, ens va encantar. Ara han passat els anys i em sembla que no aguanta tant també. Deixa'm dir només que Moncada fa dues altres novel·les que, pel meu gust, són fallides i no en tenim bon record. La Galeria de les Estàtues i Estremí de Memòria, pel que sigui, i mira que la galeria té coses molt maques, però passa a Saragossa, però no acaba de ser Saragossa. Podria explicar coses per mi? I Estremida memòria té un problema, que és una novel·la escrita amb capítols molt curts i tan fragmentària que és una novel·la de bocinets, que és com un escampall de vidres, allò. Bocinet, 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 que no acaba d'avançar i es fa molt pesada. I ningú la recorda amb bons records. Estremida memòria.
Jo afegiré que del mateix any de Camí de Sirga va competir i no ha arribat a la posteritat una novel·la que, al meu entendre, és del mateix nivell i que potser ha envellit millor, que és Ventada de morts, del Josep Albanell. El Pep Albanell és un autor molt apreciat, com a Joles Sanell, com a infantil, juvenil, i jo crec que va tapar, Camí de Sirga va tapar Ventada de morts, i jo reivindico, i ho vaig fer llavors, ja, i encara ara, aquesta novel·la, que és una novel·la riu amb les mateixes intencions que Camí de Sirga. Ara, jo Camí de Sirga la continuo defensant avui en dia.
Jo animo que la gent se la llegeixi. Mira, de Pep Albanell té un que es diu Calidoscopi Sentimental i que té un subtítol fantàstic que es diu Pinyol tot salivat, ah, sí, que a mi de jove em va entusiasmar.
Les cròniques marcianes també estan escrites amb contes i són una novel·la. Pues és una manera de fer-ho, lícita i molt, molt...
No, lícit o vistosa?
Vistosa, sí. I reeixida, si t'hi poses, no?
Estem a Xavi Cazorla, de l'APM, que acaba d'entrar, valorant la figura de Jesús Moncada. És un jardí en el que jo t'aconsello que no intentis ni entrar.
No entro, mira, perquè només tinc 30 segons per...
Està Moncada i Reixac, tu, més aviat.
Sí, bastant més, sí. Si tingués més estona, parlaríem molt.
I de què parlarem?
Doncs mira, nosaltres parlarem d'això de Pedro Sánchez amb Maduro, que ha sortit avui a parlar. Sí. D'això de Pedro Sánchez amb Maduro és com s'hauria de resumir a tots els informatius.
Les coses de Pedro Sánchez amb Maduro.
Exacte, i de tota la polèmica dels Goya, molt reivindicatius, eh? Ui, no paraven de dir coses de Catalunya. Sí, no. Sí.
Però hi va haver un parell de discursos que valien la pena.
Això sí.
Per una vegada.